Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts, Eduardo i Vicente. Quina setmaneta tenim per endavant, eh? Bona tarda.
Sí, molt bona tarda.
Revetlla de Sant Joan, post-sonar...
I tant.
Post-moltes coses.
I un munt de coses que explicarem avui.
Tenim la història interessant,
eh? I a Sant Joan, també. Revetlla de Sant Joan.
A veure què passa amb la revetlla. A veure si tenim petards, a veure si tenim... Focs que saben que al llarg de la setmana ho hem explicat al començament del programa, tot just quan començàvem, que donat la situació que està com està amb el tema dels incendis i el tema del temps, doncs la Generalitat prendrà una decisió de veure si es permet o no, de manera no generalitzada, sinó que segurament hi haurà zones on es puguin fer coses i zones a les que no. En fi, en parlarem en el seu moment. Ara a les 5 i 7 minuts, Núria Ros, què tal, Núria?
Què tal? Molt bona tarda.
Com tenim els diaris digitals ara mateix, Núria?
A veure, doncs avui és evident que la ciutat de Girona és la màxima protagonista i ho hem dit justament començar el programa, que hi va fer història per partida doble, perquè d'una banda l'equip de futbol podem dir que ja torna a ser equip de primera i pel que fa al de bàsquet, doncs jugarà l'any que ve a la Lliga ACB. I d'aquí unes hores, els jugadors de tots els dos equips el que faran és una rua per la ciutat per ensenyar els títols i res, jo només volia dir que com a banyolina i mig gironina em sumo a l'orgull que i aquesta terra, doncs, ens va la terra de l'Empordà ens va fer sentir un apunt petitet.
No, i tant, i jo m'hi sumo i l'Eduardo...
Jo m'ho vaig veure tot ahir, eh?
Ah, sí?
El bàsquet, perquè vaig arribar tard, però vaig veure el tercer i l'últim quart. Ah. Que vam patir l'últim quart el que no estava escrit.
Ja.
Guanyàvem de 14 punts. De 12-14, el tercer quart, que dius, això ja està fet. I després,
bueno, és que
no hi havia manera d'assistir.
Saps com és el futbol, saps com és el bàsquet, fins a l'últim minut, quan es...
Sí.
És el que hi ha. Molt orgullosos de Girona, tots plegats. Sí, senyora.
I més coses. Aquest cap de setmana i encara avui, el protagonista indiscutible de les portades és Joe Biden. I quin és el motiu? Doncs que aquest dissabte el president dels Estats Units doncs, va sortir a fer un tomb en bicicleta amb la seva dona, concretament quan de sobte va perdre l'equilibri i va caure al terra.
Ai, pobre.
Pobret, sí. Concretament, la caiguda es va produir just en el moment en el que Biden es va aturar a parlar amb alguns veïns i, doncs, no va aconseguir treure el peu del pedal, cosa que, com dèiem, doncs, li va provocar la caiguda al terra. Tot i això, molta calma, perquè els membres del servei de seguretat el van ajudar a l'instant i va continuar parlant uns minuts més amb els veïns i també, doncs, la seva ruta en bicicleta sense haver-se fet gens de mal. Una caiguda, però, que per sort, com dèiem, no ha provocat cap lesió al president, però que, com és evident, doncs, ha deixat un vídeo viral a les xarxes socials, un vídeo on veiem a un Joe Biden content i en forma passejant amb la seva bicicleta quan de sobte doncs, cau al terra al no aconseguir desenganxar el peu del pedal però que tot seguit s'aixeca doncs, i continua amb la seva vida com si res hagués passat.
Dues petites consideracions. Eduardo, tinc un problema últimament, la meva ment és horrible i em va ràpida i no paro de reproduir acudit, més acudit, tonto.
Ui.
Les coses amb el president dels Estats Units no són evidents, són Bidens. Ho sento, vull dir, no ho puc evitar. No, ho he dit, o sigui, però no ho puc evitar. I aleshores jo mateix, sí, és horrorós. I la segona és que això et passa per ser president dels Estats Units. És a dir, que caus un dia en bicicleta davant de quatre senyors, o senyores, més igual, i acaben a Ràdio Estel parlant d'això.
I també perquè avui dia els polítics semblen sortits tots de l'inserso.
No, home, no. Tu el dius per Pedro Sánchez?
No.
Per Pere Aragonès?
Vale, d'acord. Aquests molt bé.
El senyor Moreno, que acaba de guanyar Andalusia.
Però el senyor Biden...
El Nicolás Macron...
Quants anys té el Biden? 300.000.
Bueno, deixa'l. No, la política és l'únic lloc en el que sembla que l'experiència no sigui un grau.
Però mira, l'altre dia veia per un musical, per una qüestió d'un musical, veia l'Obama i dius... Ostres, això una persona jove que pot portar un país amb idees noves... Però clar, el Biden... Ostres, tu... Hauria d'haver-hi també una edat perquè jubilessin els polítics, eh?
Ja vés en compte. No ens hi trobem nosaltres que ens vulguin jubilar, eh? Perquè diguin el mateix de nosaltres. Vinga, Núria, com acabem això?
A veure, doncs avui qui també copsa gran part del món digital és la Tinka, que és la famosa capibara del Museu del Cosmocaixa de Barcelona. I el motiu és trist perquè el rosegador ha mort aquest cap de setmana.
Ai.
La Tinka era una de les grans estrelles del museu, eh? Concretament del bosc inundat, que és la part del Cosmocaixa que el que fa és simular una selva amazònica i que està plena d'espècies diferents i, segons hem pogut llegir, que ha avançat BTV, doncs hauria mort per causes naturals. A hores d'ara, el museu encara no ha decidit si n'inclourà un altre, però tot fa pensar que sí, perquè de fet ja en tenia un altre exemplar de capibara, però es va morir justament abans de la pandèmia. I res, doncs avui només cal entrar a internet per veure la popularitat i la petjada que ha deixat la Tinka, un animal molt estimat pels visitants, o que si més no, doncs cridava l'atenció si tenim en compte que aquests rosegadors són els més grans del món.
Cada dia som més fans d'aquesta secció de la Núria Ros, que entre tot l'univers informatiu, oi? Entre totes les possibilitats digitals, ha anat a escollir la caiguda en bicicleta de Joe Biden i la mort de la Tinka, pobreta.
El viral, que el que és viral a xarxa.
Recordes que vam parlar fa unes setmanes? Que tu vaig dir la capibara i et vas dir, i vas riure. Dic, no, 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 escolta, que és el rossegador més gran del món i que ho tenim només aquí.
En fi... Descansi en pau, no?
Que sí, pobreta.
Gràcies, Núria.
A vosaltres.
Vinga, ara són les 5 i 11 minuts. Quines ganes de festa, de sortir, de divertir-se. Vaig estar dissabte al Sónar.
Ah, què vas anar a veure?
Quina quantitat, Chemical Brothers.
Ah, és que Chemical.
Quina quantitat de gent, quina quantitat de diversió, que bé s'ho va passar tothom. Quines ganes, això, d'estiu, de sortir.
Ja tocava,
no?
Ja tocava.
Sí. I tenim moltes coses, no? I perquè, clar, podem parlar dels grans festivals, però podem parlar d'una altra història, és a dir, podem parlar de les coses més petites però més properes, que moltes vegades a mi m'agraden més,
molt,
que passen a prop, no? I sobretot perquè, a més, aquesta història del teatre ara, d'aquest teatre que es veu tan de prop, a mi, allò, estàs veient i li veus la cara tan de prop a l'actor, a l'actriu, que és brutal, arriba més, no?
I a més, que tu ja saps que jo al cinema em poso sempre les tres primeres butaques.
Ah, sí?
Les tres primeres files, sí, sempre em poso molt endavant. Llavors a mi aquest tipus de teatre m'agrada molt perquè és com si estigués al cinema.
Clar, fantàstic. Avui de què parlem?
Doncs mira, anem a parlar d'un personatge mític de la tragèdia grega, que és la Medea. Perquè resulta que el Teatre de la Gleva està fent fins al dia 3 de juliol una obra que és molt interessant, L'amor no és per mi, va dir Medea, que és una interessant recreació d'aquest mite adaptat al segle XXI, escrita i dirigida per Queralt Riera. Una de les seves particularitats és que està interpretat per dues grans actrius que donen vida al personatge en dues etapes diferents. Diguem-ne que la Rosa Cadafalch és la que fa la Medea més gran, mentre que la Patricia Mendoza és la que la interpreta en un ampli arc d'edats des de la infància fins a la maduresa. I un dels punts més xulos d'aquesta obra és l'equilibri i la complicitat entre totes dues. És una obra que et deixa el cor en un puny, que tracta temes com l'amor, el sexe, el destí, la vida i la mort, i que resulta terriblement actual perquè hi ha sentiments com l'amor i el patiment que mai desapareixen.
L'amor no és per mi, va dir Medea.
Sí, i això és el que diu la Patricia Mendoza, que és una de les actrius d'aquesta obra. Patricia!
Hola, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica què és aquesta obra, què és aquest L'amor no és per mi, va dir Medea.
Doncs mira, l'Eduardo ho ha explicat molt bé. O sigui, és el recorregut d'una dona que és una Medea contemporània. Ens basa la Queralt Riera, en aquest cas, que és la dramaturga i directora, es va basar en el mite d'aquest personatge, no? que és Medea, que mata els seus fills per amor o desamor al seu company Jasó. Nosaltres, a més, l'actualitzem i li diem Jason. I doncs, per amor, ella comet una atrocitat, com és matar els seus propis fills, com a venjança i revenja aquest home que de cop i volta s'ha enamorat d'una altra persona i l'ha abandonat amb ella.
Com ja m'ha explicat la Rosa Cadafalch, i tu us partiu una mica aquest paper, com ha estat el treball conjunt? Heu estat, suposo, assajant juntes, modelant els personatges juntes?
Sí, des del començament el procés sempre ha sigut en equilibri. Aleshores, l'espectacle es va explicant jo que vaig creixent i la Rosa que va decreixent en edat. I ens trobem just en el punt àlgid de l'espectacle, diguéssim, no? Que és quan es comet aquest assassinat de les criatures. I aleshores, com que ens anem alternant i és una Medea gran, una Medea jove, una Medea gran, una Medea jove... el procés sempre ha estat les dues en el mateix lloc i escoltant i creant juntes qui era aquesta Medea, no? I la veritat és que és un plaer dir les paraules que ha escrit la Queralt, perquè és un text deliciós. La veritat és que és una meravella. Hi ha molta poesia en el que es diu, hi ha molta bellesa en el que es diu, hi ha molta veritat, que al final, fins i tot la Rosa Cadafalch, hi ha un text, no, que diu m'agrada la veritat i m'agrada la gent que diu la veritat. Doncs el text de la Queralt està ple de veritats per tot arreu. Veritats que són d'ara, d'abans i de sempre, perquè aquesta passió per l'amor, doncs, espero i desitjo que no la perdem mai.
Que bé.
Malgrat ens faci fer aquestes bestieses a vegades, eh? Però, però que no es perdi mai l'amor. No només l'amor romàntic, que de fet també ens el carreguem una mica en aquest espectacle, sinó que l'amor des de totes les vessants, no? L'amor a les persones, a les coses, als espais, o sigui, estimar és universal, això, i ho fem cada dia.
Imagino que per una actriu tenir l'oportunitat de fer un personatge com la Medea, que l'han fet totes les grans del teatre i del cinema, també, sí. Moltes, deu ser tota una responsabilitat, una il·lusió, però alhora una responsabilitat, no?
Sí, fa por quan de cop i volta et encarreguen, no?, aquest tipus de personatges, que a més hi ha molts referents i intentes crear-los de nou. Però, la meva Medea és la meva Medea. Jo no sé... la gent et diu, ostres, un cop han vist l'espectacle, diuen, però és que jo no diria que ella mata realment els seus fills, jo diria que és una negligència, que ella ho ha fet sense voler. Aleshores dius, perfecte, jo no la puc construir com que és un monstre que ha matat els seus fills, no? Ni la Rosa tampoc. O sigui, ho hem construït des d'una dona que estima, i des d'aquí ella fa aquest acte que des de fora es pot jutjar, però des de la Medea doncs ho té claríssim, o en aquell moment ho veu claríssim, que és el que ha de fer i el que ha de passar.
Quines ganes de veure. Ho farem de manera immediata fins al 3 de juliol. L'amor no sí. És per mi, va de Medea. Patrícia, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i us esperem al teatre. 23 i 24 no fem funció, per puntualitzar, ja.
Clar,
perquè estem de rebell ja.
Clar, aneu de festa, ara en parlem, no t'ho perdis, perquè ara en parlem aquí al programa. Gràcies, bona
molt
tarda.
Bé. Gràcies, una abraçada, adéu.
Una altra... Sí, hem de parlar, no?, perquè 23 i 24, què es pot fer a Barcelona, Eduard, no?
Si ens ho deixen fer. De tot partint d'aquesta base, clar.
Les coses que jo crec que ens has de preguntar a la ciutat de Barcelona si es poden fer.
Perquè ja sabeu que la ciutat acollirà aquest dijous la tradicional revetlla de Sant Joan, que celebrarà a tots els barris amb actes festius com l'arribada de la Flama del Canigó i els Fogarons, si es pot. Destaquem alguns dels més importants o més originals, no? Per exemple, l'acte principal, que serà l'arribada de la Flama, tindrà lloc a la plaça de Sant Jaume a les 5 de la tarda, on serà rebuda amb gegants, capgrossos, castellers i balls. A Viladomat, amb Floridablanca, per exemple, hi haurà percussió, correfoc i concerts. Anem a la Rambla del Raval, on hi haurà un cercavila, cantada de veneres i ball amb un DJ. Però no és l'únic lloc on hi haurà DJs. Hi haurà DJs a tot arreu, mira. A la Casa Orlandà i al districte de Sarrià, davant del Centre Cívic Font de la Guatlla, a la plaça del Fènix, als Jardins d'Elx o al carrer Rosa Sensat. Però també, evidentment, tu ets un home de concerts, sí. Hi ha concerts també.
A veure...
Hi ha concerts. Per exemple...
Tu ets un home de concerts.
Home, clar, si vens del Sonar...
Bueno, he anat a un concert...
Home, doncs
bueno, dos. Després de la pandèmia, dos, ja.
Clar que sí. Doncs mira, a la plaça de la Virreina, a la de la Vila de Gràcia, la Masia de la Guineueta, l'Avinguda Meridiana amb Aragó, el Casal de Gent Gran, Joan Maragall i a la Sadeta. I finalment també hi haurà tallers. Els aficionats a aquests tallers poden aprendre a fer coques de Sant Joan.
Mira, això m'agrada.
Això està molt bé. Per exemple, al Centre Cívic Cotxeres Borrell, al Vila Urània o al Centre Cívic El Sortidor, on també, una altra cosa molt xula, sí, elaboraran ratafia. I al Centre Cívic L'Elèctric...
És compatible el taller de coques de Sant Joan amb el de ratafia? Arribem els dos?
Millor fer el de coques primer.
Sí, això sí. La pregunta és si ens dona temps a sortir d'un i arribar a l'altre.
Jo suposo que sí.
Val, si no, José, en repartim el tema.
I et deia que, per últim, al Centre Cívic L'Elèctric faran fanalets.
Fanalets. Bé, fanalets pots anar-hi tu. No?
Sí, sí.
No, el José i jo ens repartim la ratafia i les coques.
Mira-te'ls.
I tu vas a fer fanalets.
Mira. Apa, que no.
No, que tu passes bé. A tu aquestes coses t'agraden.
Sí, m'agrada més la ratafia i la coca, també.
No, però això ja ho hem copat nosaltres. Quina? La de llardons.
La de llardons. O la de fruites.
Mira, d'això n'hem de parlar demà amb les tietes. Que demà venen les tietes, no? Quina és la coca de Sant Joan?
Quina és l'autèntica?
Bueno, no és l'autèntica, la bona. Vull dir, la bona ja. És la de llardons, ja t'està de... No? O la de crema, què és allò?
La de crema.
A tu t'agrada la de crema?
Sí.
Crema i fruites.
Crema i poca fruita.
Ai, quina llàstima de gent. Bueno, què més?
Bueno,
què
anem més a entrar en un món ple de màgia.
M'ha agradat molt, perquè l'Elisenda Roca abans ha parlat d'Hermione Granger, que d'entrada jo no dic qui és aquesta noia.
Hermione Granger.
Clar, ella Hermione té raó, Granger. Perquè en anglès diu Hermione Granger.
Sí.
Però clar, aquí com tothom li diu Hermione, clar, jo d'entrada no sabia de qui parlava.
No, és que tu quan ho has dit m'he quedat així...
Sí, qui és
de què
aquesta,
parla, no?
Sí.
Bé, doncs és la nena de Harry Potter, i és que aquest cap de setmana a les Galeries Maldà tindrà lloc una cosa única, nova, un tour màgic inspirat en els llibres de Harry Potter i el món de J.K. Rowling.
Però jo vull anar, això quan és?
Aquest cap de setmana.
Ah?
És un viatge totalment nou que ens portarà per llocs màgics que són el punt de trobada de mags, bruixes i tota mena de criatures màgiques. És una experiència que comença des del moment en què ens embarquem a l'aventura i també serà gastronòmica, on tastarem deliciosos pastissos i menjars, coneixerem una gran mansió i passejarem pel famós carreró. No m'he inventat res.
El famós carreró de tota la vida. Allà els mags van a comprar les varetes.
Exacte.
I el menjar serà com el menjador de Hogwarts?
Jo no ho sé, perquè això és una experiència nova, jo no l'he viscut, i per això precisament tenim el Miquel, el senyor Black.
El senyor Sirius Black?
Exacte.
No pot ser.
Perquè ens ho expliqui.
Miquel, bona tarda.
Bona tarda.
Sirius Black?
No, Sirius Black està mort.
Ah, és veritat.
També és cert, sí.
Bueno. Tenint en compte que Harry Potter és mentida, tampoc no venia d'aquí, no?
Jo sóc en Miquel Black.
Miquel Black. Un plaer, eh? Un plaer.
Sí.
Escolta, això és apassionant, no? Els que som una mica friquis de Harry Potter, perquè per ser friqui de Harry Potter no cal tenir 10 anys. O sigui, un pot ser friqui de Harry Potter...
No cal tenir 10 anys.
A qualsevol edat.
A totes les edats.
I jo
Correcte. Hi ha gent de 60 anys que és apassionat del món de Harry Potter.
Escolta'm, per què serà xulo per un aficionat de Harry Potter venir aquí a les Galeries Maldà?
Perquè, mira, el que hem preparat és un tour màgic per conèixer Barcelona, però la Barcelona màgica.
Olé.
Ja no només és el que és el carreró Maldagó que tenim a Galeries Maldà, sinó el poder degustar pastissos com es menjaria com a Hogwarts o a qualsevol cafeteria de bruixots, passejar pel barri gòtic, coneixent històries màgiques del barri gòtic i coneixent una part de la nostra mansió que tenim a les Galeries Maldà, que forma part del Palau Maldà, amb pues, la seva activitat pertinent dins del Palau Maldà.
Tenint en compte com sereu, com les coses que muteu vosaltres, hi haurà molta gent disfressada?
Sí. Jo espero que sí. De totes maneres, no m'agrada dir que la gent es disfressa, m'agrada dir que la gent es vesteix.
Clar,
perquè jo no em disfresso de bruixot. Jo
perdona,
soc bruixot
és
i
que,
em vesteixo com a bruixot.
És que l'Eduardo és un màguel, no s'entera de què va el tema.
Sí.
Clar, pobre.
Jo amb els màguels no em porto.
Jo tampoc massa, t'he de dir, però... Bueno.
I explica'ns quines més coses fareu. On anireu? Dintre de les Maldà?
Doncs mira, la quedada comença a Conat de Francesc Macià, val? A l'Avinguda Sarrià, una petita placeta, i aleshores anirem a depèn l'horari, és esmorzar o berenar al bar Pudding d'allà de la Diagonal, que està inspirat en el món de J.K. Rowling. Després agafaríem un autobús màgic fins a baixar a Paris Colom i passejaríem pels carrerons del gòtic fins a arribar a les Galeries Maldà, on aniríem al Palau, estaríem allà una estoneta fent una activitat i després ja baixaríem al carreró Maldagó a acabar el tour. És un tour d'unes 3 hores.
Que bé.
Déu-n'hi-do.
I això quan passa, tot plegat?
Això comença la setmana que ve, però no és que només sigui la setmana que ve, sinó la nostra idea és fer-ho sempre.
Oh.
Ah, era això el que et volia preguntar, si tindrà continuïtat, això.
La nostra intenció és que sí, la continuïtat tampoc depèn de nosaltres, la continuïtat depèn dels usuaris,
clar,
de si volen viure. Penseu que és una experiència que no es repetirà. És a dir, el que es visqui en un dia, el dia següent serà diferent.
Clar.
I escolta'm, el que vulgui participar en aquest tour, què val i on t'has d'apuntar?
Doncs mira, a la nostra pàgina web, que és www.reinodejuguetes.com, allà tenen els horaris, tenen el preu, de moment són 20 euros per persona, sabem que estem en una època difícil, per tant hem ajustat tot, i realment és bastant econòmic per pel que és.
Pel que ho doneu, no? Pel que doneu vosaltres. Perquè ho doneu de dinar i tot,
gairebé,
no?
Per les 3 hores, pel menjar, pel transport, per tota l'experiència en si.
Doncs sí que sembla que està molt bé. Això demà ens veurem, ens veurem. Sí, però aleshores ets família del Sirius o no?
És un altre blanc. Però ell està desheretat.
Molt bé. Miquel, enhorabona, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ens hi veiem, gràcies, bona tarda.
Adéu.
Són les 5 i 26 minuts. Alguna coseta més, Eduardo?
I tant, una cosa molt, molt maca. I és que cada any es celebra a Barcelona un concert solidari que es diu Amor per Amor. Aquest concert solidari és anual i en aquesta ocasió tindrà lloc dilluns vinent al Teatre Condal.
Que maco.
En què consisteix? Doncs bé, és una sèrie d'actuacions de destacades figures del teatre musical i cada any amb una temàtica diferent.
I aquest any?
Espera.
Que m'estic avançant,
sí,
perdó.
Perquè et facis una idea, et diré que, per exemple, va haver-hi un any que eren cançons de pel·lícules, un altre any cançons de musicals, o cançons dels anys 80.
Sí.
En aquesta ocasió, l'edició d'aquest any seran cançons romàntiques mítiques del pop espanyol, que seran interpretades única i exclusivament per cantants femenines. Totes elles són joves professionals que han participat en els millors musicals a Barcelona i a Madrid. Com hem dit, és un concert solidari amb el qual aquest any els beneficis del concert aniran a parar a l'entitat Creació Positiva i al seu projecte Visibilitzant la Lesbofòbia.
Però això és molt xulo, no?
Molt xulo. Jo he estat un parell d'anys i, clar, és que són tan bons els cantants que porten.
En aquest cas, les cantants,
en
no?
Què? A més, l'espectacle està dirigit per una persona que és, ideal, que és l'Alicia Serrat, que precisament va crear una trilogia de musicals que era la trilogia de l'amor. I en l'apartat musical, Marc Sambola i Gerard Alonso són els directors musicals, són boníssims tots dos i grans compositors, i comptaran amb música en directe amb un grup de 8 músics.
Això és dilluns vinent, eh?
Aquest dilluns.
O sigui, aquest dilluns vinent, el proper,
sí,
no?
Sí, ja
fantàstic.
D'aquí 8 dies.
Està amb nosaltres l'organitzadora d'Amor per Amor, la Marisol González. Hola, Marisol, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Toni. Molt bona tarda, Eduard.
Igualment, ens feia 5 cèntims, l'Eduardo, de què fareu? I la veritat és que ve molt de gust apropar-s'hi, eh?
Home, sí, serà... Cada any és una nit única, meravellosa, màgica. Clar, està malament que jo ho digui, però bueno, ho ha dit ell.
Que
ho ha viscut, i és que és així. O sigui, cada any el concert que es fa és molt, molt especial, perquè la gent que hi participa ho fa amb moltíssimes ganes i amb molt d'amor i amb molta generositat i solidaritat. I llavors es crea un ambient molt especial que es trasllada al públic.
I a més, perdona, Eduardo, ara et deixo, però jo tinc una... Tenia ganes de dir-te, no? Perquè tinc la sensació que cançons romàntiques espanyoles, no?
Sí.
Has dit?
Un té la sensació... Cada any fem una temàtica diferent, un fil conductor diferent. Aquest any hem fet farem un viatge pel pop espanyol, la paraula és com molt gran, però només tenim una hora i mitja, així que farem 18 cançons que són representatives de la història del pop espanyol, i sempre parlem de duets d'amor, o sigui, farem duets d'amor de cançons. Moltes de les cançons no són duets, sinó que són cançons que nosaltres convertim en duets, i aquest any la característica diferent és que ho interpreten dues noies. Són cançons d'amor entre noies, perquè volem visibilitzar l'amor entre dones a motiu de que aquest any l'entitat a la qui donem els diners que es recaptin al concert és una entitat que treballa per visibilitzar la lesbofòbia.
Aquesta és una de les coses més maques, que ajunten artistes que potser no han cantat mai junts, o juntes en aquest cas, i el resultat acostuma a ser preciós, una meravella. Una informació que no he donat, perquè esperava que la donessis tu, és quines són les artistes que participaran enguany.
Sí, us les dic ara mateix. Mira, les tinc apuntades per ordre alfabètic per no deixar-me ningú. Mira, aquest any seran la Paula... Hi ha gent que ve de Madrid, atenció. O sigui, l'agraïment és màxim tant pels que venen de Madrid com pels que estan aquí. Però vull dir que hi ha gent que està fent el TIN a Madrid o que està fent el Kinky Boots. Comencem per la Paula Berenguer, després la Lídia Fairent, Gina Gonfaus, Laura González Baibé, Anna Lagares, Núria Llausí, Elisabet Molet, Patricia Paisal, Sílvia Parejos, Sara Pi, George Stewart i Anna Valldeneu.
Potser
són
noms,
les
12
reines que cantaran cançons d'amor.
Potser els noms no us sonen, però us puc assegurar que aquestes noies han estat al Petit Príncep, a Company, a Carrie, a Billy Elliot, a Kinky Boots, com has comentat, vull dir, els millors musicals que hi ha avui dia. Per cert, Toni, hi ha una cosa fantàstica que van fer durant la pandèmia.
A veure.
I és que l'Amor per Amor, clar, no es podia fer en públic. I llavors ho van fer l'any passat. L'any passat i l'altre, em sembla que va ser, els dos anys o només l'any passat?
No, perquè el febrer del 2020 el vam poder fer, perquè la pandèmia va arribar just després.
Llavors és la...
Però va ser el 2021. Va ser el 2021 que... Ho explico?
Sí, explica-ho tu.
L'explico, Eduardo. Doncs el 2020... Clar, aquesta és la sisena. Doncs l'any passat, l'any 2021, que arribàvem a la cinquena edició i que volíem fer com un concert de cinc anys i tal, no vam poder pel tema de la pandèmia. Llavors vam convertir-ho en una jornada online i vam fer, durant tot el 14 de febrer, vam anar publicant vídeos de duets d'amor de musicals gravats per l'ocasió. Van participar més de 100 artistes que van enregistrar videoclips, però super, super top, super ben gravats, super professionals. I estan, bueno, de fet encara es poden veure i estan al canal YouTube de teatremusical.cat.
Que
per cert, cal dir que cada any ens venen a gravar el concert i que després els vídeos de les actuacions estan al canal, i es poden veure al canal YouTube de teatremusical.cat.
Només dues cosetes. La segona li deixo que li digui l'Eduardo, que crec que el veig amb ganes de dir alguna cosa i que crec que sé el que et vol dir. Li deixo que digui ell, però serà en nom dels dos, vaja, tot el programa. Només una cosa, Marisol, tinc la sensació, m'he quedat amb ganes de preguntar-t'ho, que sent com és un repertori de 18 cançons molt conegudes, que aquest és una d'aquelles cites que un va a veure això i acaba cantant. És a dir, perquè et deixa d'endur, perquè són cançons d'aquelles que et ve de gust cantar tu també, no?
Home, clar, i tant que sí. Hi ha cançons que tothom coneixerà, segur, segur, i que esperem que la gent s'animi a cantar-les amb nosaltres.
Que
clar.
Bé, que bé.
Però amb nosaltres. Jo no canto, canten les...
No, tu cantes amb nosaltres, al públic, entre el públic, no?
Jo canto amb el públic, clar, això mateix.
Està molt bé, va, Eduardo.
Tu ets la que ens enredes amb tot això, i em sembla que avui és el teu aniversari, no?
Oi, Eduardo, moltes gràcies.
Has vist? Moltes felicitats.
Guapa, que t'ho mereixes tot. Que poca gent hi ha en aquesta ciutat que es dediqui a muntar coses tan xules com la Marisol, i per això se li ha de reconèixer el mèrit que té.
Marisol, moltes felicitats.
Gràcies.
Molt ben portats els...
Moltíssimes gràcies
per
donar ressò, per donar ressò, per donar-nos aquest espai per poder parlar d'aquest concert i per parlar de cultura, que sempre és d'agrair.
És molt maco parlar de cultura, és molt bonic posar llum a iniciatives tan xules, i és encara millor treballar amb aquestes iniciatives per aconseguir objectius com la lluita contra la lesbofòbia, no? Que realment és una cosa que no pot ser de cap manera, és a dir, que xapó. Marisol, moltes felicitats i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada gegant.
Gràcies, bona tarda. Eduardo, hem d'acabar, perquè hem d'obrir de seguida l'escola Pares i Mares, com fem tots els dilluns. Tens algun últim consell, alguna cosa per acabar?
Sempre tinc alguna coseta.
Això és el que em preocupa.
digues. A mi em va molt bé, perquè aquestes hores encara, quan em toca abans de l'informatiu, és quan ja estic perdut.
Ah, és veritat, això.
Aquí encara pots fer de més i de menys. Ràpidament.
Clar, tu ets ara el que fas que la secció de després tingui menys temps.
El que vingui darrere, se siente...
Ah, val.
Mira, jo durant molts anys he estat anant al darrere de Ferran Monegal.
Sí.
Horrorós.
Clar, ja no parlaves mai.
No parlava mai, no em deixava temps.
Ja.
Doncs bé, mira, seré ràpid. Una exposició molt xula, el millor disseny de l'any.
Sí.
Això es pot veure al Disseny Hub Barcelona. És fins al dia 28 d'agost, i és una exposició que es fa regularment per aquestes dates, i el títol ja diu el que es tracta, no, el millor disseny de l'any.
Clar.
Ens expliquen què ha passat al sector del disseny i l'arquitectura durant aquests últims dies, quines estan les propostes més destacades i què aporten de nou. I trobarem dissenys molt curiosos que destaquen per la seva originalitat i qualitat, tots ells guardonats en diferents apartats. Hi ha tres recorreguts temàtics, dividits en tres apartats, centrats en la bellesa, la sostenibilitat i la inclusivitat, i també la innovació tecnològica. I finalment, la novetat d'aquest any és que es pot visitar en família mitjançant un joc pedagògic adreçat a nens d'entre 6 a 11 anys perquè descobreixin d'una manera divertida què és un bon disseny i quins són els seus valors.
Clar que sí. Eduardo de Vicente, que tinguis una bona setmana, que tinguis una bona revetlla. Vés en compte amb els petards.
Oh, els ho diu.
No t'agraden els petards?
No, gens, em posa molt nerviós.
Ah, sí?
Sí.
Tenim sempre aquesta discussió, l'haurem de fer? aquesta setmana haurem de... No, la discussió no, perquè la nit de... No, no sé què em deia l'altre dia, diu, jo entenc perfectament, diu, que el dia de la Revetlla hi hagi petards. El problema és que ja no entenc tan bé tots els dies d'abans que hi ha petards i que a la una de la matinada, pam!
Vinga, patapum!
T'arriba aquell petard que dius, la gent tampoc és que... No? Tampoc costa tant pensar que a la una de la matinada la gent dorm,
clar,
no?
Millor.
La Revetlla encara, però la resta de dies, no? En fi, com comentari casual, no? Que m'acaba de venir el cap ara mateix. Que vagi bé, senyor De Vicente.
Igualment.
5:36. Fem una pausa i ara, quan tornem, posarem al damunt la taula un tema molt, molt important. Molt important, perquè han sortit molts, ja sabem vostès, que ara obrirem l'escola de pares i mares amb en Xavier Xalé, han sortit moltes notícies que tenen a veure amb nens violents, nens i nenes que són violents, de cara als companys, de cara als propis pares, a vegades, no? La pregunta és, com ho podem evitar? És a dir, si nosaltres de sobte veiem que tenim un nen que pega, què podem fer per revertir aquesta situació? O si ens assabentem que el nostre fill, la nostra filla, estan tenint una actitud agressiva cap als seus companys, nosaltres com a pares o mares, com podem actuar? Què hem de fer? Com hem de gestionar això? El que està clar és que miren cap a una altra banda, no? Si jo els hi dic ara mateix, miren cap a una altra banda, no? Ara obrim l'escola pares i mares, a veure què ens diu la gent que d'això en sap sempre. D'entrada, amb en Xavi Xalé, el director de la nostra escola. Tornem de seguida. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.